passa és que aquestes són unes variacions Goldberg diferents, eh? Són unes variacions Goldberg de...
Ell sempre ha tingut música, sempre.
No, d'un tio de jazz, però...
I sap que és un refugi important, ho sap. Difícilment s'enganxa amb un disc nou. Busca els antics.
Això li està passant ara?
Sí. Sí, sí, això li està passant ara. Sí.
Tan, tan, tirarim, tarirorirorim, tirarim.
Diuen, a més, que la memòria musical és l'última cosa que es perd en aquesta malaltia, que vas perdent trossets de la teva memòria. Hi ha trossets que es perden abans que altres. Si és així, el Pasqual serà feliç, perquè la música el fa molt feliç.
Oi, és que ara comença a fer variacions de les variacions. Va. És una delícia, eh? Això es pot ballar. Tens?
No me maltrates la vida, que es mi vida, que es mi vida. No me maltrates la vida, que es mi vida, que es mi vida.
Ara fa un instant sentíem un fragment d'aquella bicicleta, cullera, poma. En Pasqual Maragall, volent ser el protagonista, generosament, que ens va permetre entendre no solament la malaltia que ell pateix, sinó què és aquest Alzheimer, de quina manera es desenvolupa, de quina manera modifica les persones, la seva identitat, i alhora què podem fer per curar i encara més per prevenir. Just ara fa uns dies s'acaba de publicar un llibre que es diu Records. 40 amics de Pasqual Maragall aboquen 40 moments inoblidables. En benefici de la Fundació, precisament, Pasqual Maragall. Avui escoltarem alguns d'aquests amics i sentirem en primer lloc un home que és al seu costat, allà treballant per fer ciència, per descobrir, per analitzar, per prevenir. El doctor Jordi Camí, que és director de la Fundació Pasqual Maragall, és especialista en la recerca de neurociències, en neurociències, i continua sent professor a la Pompeu Fabra alhora que dirigeix el Parc de Recerca Biotècnica de Barcelona. Benvingut, bon dia, doctor Camí.
Bon dia, gràcies.
I és feliç Pasqual Maragall, ara?
Sí, crec que ho ha estat sempre.
Que bé, això,
Aquesta és una malaltia que, diguéssim, que no necessàriament interfereix amb això, però bé que hi ha malalts que es deprimeixen, no és el seu cas.
No és el seu cas?
No.
Però ha perdut la identitat? Sap qui és, ell?
Bé, el Pasqual Maragall està malalt, porta ja 11 anys diagnosticat. Qualsevol persona es pot imaginar que amb 10-11 anys, com qualsevol altre malalt, doncs la cognició s'ha anat deteriorant. Ara necessita doncs, que estigui algú ser acompanyat o que algú el cuidi pràcticament sempre, no? I ell, a part d'això, clar, està bé, està físicament bé, té bona salut, si no fos que, doncs, la cognició s'ha anat fonent.
Clar, quan es perd la cognició, es perd la consciència de també qui és un mateix, es perd la identitat?
Finalment sí, això és una malaltia progressiva, que primer el que et deteriora és l'entendre la realitat, l'organitzar-te, el planificar-te, el recordar el que t'acaben de dir, però el deteriora va progressant fins que hi ha un dia que no saps vestir-te, que t'han d'ajudar a menjar, I que no reconeixes els teus, això al final, no? que és molt devastador, no? És indigne. Sí, clar, és una pèrdua de identitat. La pèrdua
ballar?
De les memòries... Sí,
perquè ell
pot
parlava
ballar,
de ballar i ballava.
Sí, això sí, sense cap dubte. Pot ballar. I com explicava bé la Diana en aquest tall del documental, la música, sortosament, és quelcom que va que es conserva, sobretot aquella música teva, no? Aquella música amb la que tu t'identifiques, amb aquelles cançons, cantants, que són precisament, doncs, la Maite Martín, alguns dels que heu posat en el tall, no? Aquestes músiques i no altres. Ho deia molt bé, Badiano, ho explicava molt bé.
El divan amb Sílvia Coppolo, els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
Avui Jordi Camí, Lluís Bassat i Bet Galí, tres dels 40 amics de Pasqual Maragall que intervenen en el llibre Records, abocant 40 moments inoblidables, a benefici de la Fundació Pasqual Maragall, per continuar investigant i vèncer l'Alzheimer.
Pinto les notes d'una manera blava com l'aire del mar antic, blanca d'escuma, dolça com l'aire.
Ara imagini's que no en sabéssim res. Com explicaria què és la malaltia d'Alzheimer?
És una malaltia que et va desconnectant del món i dels teus. I també de tot el que tu has après, has crescut, has madurat i has anat acumulant. És la cognició, és aquest sistema en el cervell que permet, doncs, entendre la realitat, ens permet planificar, organitzar, relacionar-nos. Tot això es va deteriorant. És una malaltia neurodegenerativa, eh? Això comença i això va poquet a poquet, i en canvi respecta la resta del cos humà, no? La part física que...
I quan diu que va a poc a poquet i comença molt abans, tant abans com quants anys abans?
Sí, quan un entra a l'etapa clínica, que és quan oficialment considerem que una persona té un principi de la malaltia, aquesta etapa, que és final, ja sí, dura, ja té 10, 15 anys o 20 de progressiva discapacitat. És una etapa molt llarga, en comparació a altres malalties que tenen una mortalitat probable. Ara bé, aquesta és una malaltia, com altres en medicina, que comença dècades abans, de manera silenciosa.
Dècades tantes?
Dècades,
com...
sí.
30 anys?
30 o 40, o... Sí, ho estem ara entenent, no? Com moltes, insisteixo, malalties en medicina. I que un no ho nota, un funciona bé, fins que hi ha un dia que es passa un determinat dintell, a partir del qual ja no hi ha marxa enrere, ja és massa tard. No?
Aquest dintell acostuma a aparèixer cap als 65 anys i té a veure l'edat?
Sí, el principal factor risc ja més l'edat, perquè la majoria de casos es concentren a partir dels 65 anys en endavant. Però, esclar, si, per exemple, de tot el col·lectiu major de 65 anys, entre 7 i 10 persones tenen algun tipus de demència, la principal és l'Alzheimer. Però si agafes la franja de les persones majors de 85 anys,
sí,
en allà pots arribar fins i tot al 30% d'aquest subconjunt. Per tant, està molt lligat a l'edat.
Llavors, estem parlant d'una malaltia que té una incidència alta i potser no se li ha fet el cas que se li havia de fer ni se li ha dedicat els recursos, l'atenció, digui-li com vulguis.
Fa algunes dècades, no gaires, no n'hi havia tants de casos perquè no vivien tants anys. Això va totalment lligat a aquest increment tan important de l'esperança de vida. I com que aquesta és una malaltia que per ara encara no té tractament, també hi ha una proporció més gran de persones malaltes. Clar, fa dècades això no es considerava ni una malaltia, perquè apareixia en una etapa ja molt propera a la mort. I ara, com un final, té una demència, i ara el final de la vida, allò, no? Ara no.
És a dir, ja no és el que era...
És que n'hi ha més per aquest motiu. No, sobretot en veiem més, cada vegada ho tenim més a prop, perquè cada vegada vivim més anys.
Llavors, no se sap què ho causa? Què provoca l'Alzheimer?
La causa directa no la sabem. Segurament en són diverses, que totes conflueixen, o algunes conflueixen, com els càncers en plural, amb una neurodegeneració que aquesta es coneix millor, que sempre sempre acaba amb uns acúmuls d'unes proteïnes que són pròpies de l'organisme, però que s'acumulen de manera excessiva i llavors deterioren i cremen i fan malbé determinades neurones en determinades zones del cervell. Però la causa primera,
sí,
els factors que ho precipiten, tot això encara... Això és el que estem intentant entendre. El que en diem, quina és la història natural d'aquesta malaltia, no? Quins factors fan que un vagi més de pressa? Un no acabi... Hi ha molta gent, per sort, que es mor amb un cervell compatible, a punt d'entrar a la fase clínica, i per sort no ha tingut temps, no?
Llavors, sí que sabem que fumar, prendre alcohol d'una vida sedentària, no sé si estressant, no menjar verdura, no sé, ho barrejo tot, però hi té a veure tot això? O és intuïtiu, o és clar?
No, hi ha coses que hi ha dades i que són robustes. Primer distingim el que és la prevenció secundària de la primària, encara que sembli molt tècnic, no? Quan un ja té aquesta alteració biològica silenciosa que va fent, qualsevol intervenció ja en aquesta etapa, que és aturar-ho o entretenir-ho, que ho pots entretindre i no tens mai, i t'acabes morint per alguna altra causa.
Sensacional entretenir-ho, que això, és allargar-ho.
Això és el que estem fonamentalment ara, és l'esforç principal que fa la Fundació Pasqual Maragall, no? En mirar d'entendre aquesta història natural i a veure com podem, de fet hem començat proves amb nous medicaments en persones que estan a risc d'entrar a aquesta etapa clínica per veure si això ho podem deixar aquí o podem endarrerir molt el que la cosa es compliqui. Això és prevenció secundària.
Prevenció secundària.
Ara bé, també hi ha la possibilitat de fer coses per tal de disminuir el risc,
sí,
la probabilitat de que tu també toqui tenir aquesta malaltia.
Però això, per tant,
això
30 anys
abans... Això
se
diu prevenció primària, sí.
Sempre.
I la llista la sap tothom, perquè és la llista coincident amb el que també es necessita per a la prevenció de riscos cardiovasculars, que està en relació a una dieta més propera a la dieta mediterrània possible, exercici moderat, no fumar, tenir relacions socials, cada vegada es dona més importància al dormir. Tot això, i avui ja hi ha dades, pot arribar a disminuir el nombre de persones que acaben tenint demència.
Deixi'm que posi l'accent amb vostè ho ha dit de passada, tenir relacions socials, perquè aquest concepte no el sentim tan sovint. És a dir, si realment ens movem en un entorn social, vol dir afectiu, no? Diríem que vagin a favor, passem a tenir una salut psíquica que repercuteix també en la física?
La solitud... I l'avorriment, però sobretot, no és patològica, diguem-ho així. A veure, ara deixeu-m'ho matisar, no? És a dir, diguem, al contrari, les persones, per exemple, que entren en fase clínica d'Alzheimer, si estan soles, si viuen soles, es deteriora més de pressa, per exemple, no? Ho sabem, és a dir, és important i crec que se n'ha de parlar, perquè hi ha un tant per cent molt important de gent que viu sola a Barcelona,
sí,
per exemple.
I a Gran Bretanya han fet un ministeri, eh?
Sí, hi ha una direcció general d'un ministeri dedicat,
sí,
a això.
Sí.
Per tant, no és trivial. Vol dir que és quelcom que existeix, que està en l'agenda britànica,
per
posar aquest exemple, i que té a veure amb el que parlàvem. Aquestes bones pràctiques, que era quelcom que quan... Nosaltres érem més joves, no existia aquesta pedagogia, que ara ja està, ara ja la veus, no? Vas pel carrer, surts als matins, surts a les tardes, veus gent corrent, saps que la gent fa exercici, per exemple. Totes aquestes coses són bones inversions.
Doctor Camí, m'encantaria que un dia vostè o un altre metge, allà a la recepta, et posés alguna cosa com surt amb els amics i les amigues, balla, fes coses que t'agraden i riu, per exemple.
Quan alguna vegada doncs, he tingut ocasió d'anar, sí, amb algun casal de gent gran o amb alguns barris, allà sempre ve gent, però jo els dic que vostès són els motivats.
Perquè
clar, els que no han vingut són els que últimament els hi feia mandra, no? Ja em quedo a casa, allà assegut al sofà, davant de la tele.
No, però no als 60 anys o als 70, als 30 que faci aquesta prescripció,
també,
vostè,
també,
clar.
També. Però això és quelcom que ho hem de cuidar. Això i el dormir a les hores i... Totes aquestes coses són bones inversions que al final no són només per no... arruïnar els altres quan ets gran, sinó per no arruïnar-te tu mateix.
No, jo em trobo a mi mateix una mica massa accelerat, de vegades. No sé si per la medicació o per la... O instintivament, diguéssim, potser. buscant munyir totes les mamelles, diguéssim, tot el que es presenta. Però la sobreprotecció fot, perquè la limita molt. El meu fill és una mica... com et diria? Pateix massa, és un patidor de mena, no? I aleshores m'ha robat el cotxe. El té amagat. No?
Aquest any 2010 va fer en Carles Bosch aquest reportatge sobre l'Alzheimer amb Pasqual Maragall. Doctor Camil, li volia demanar, a veure, aquí Maragall ens deia, vaig massa accelerat, potser és una cosa instintiva. Ell parlava d'això de la mamella, que vol dir treure el suc a tot, treure el suc a la vida, la sobreprotecció que limita.
Un valor molt gran que té aquest documental és que vam descriure, és que això no està publicat, diguem-ho així, vam descriure molt bé els primers anys d'una persona que li acaben de diagnosticar Alzheimer.
Sí.
És perfectament, és bastant competent, per tant, sap molt bé què és el que li passarà. I, és a dir, però la cosa és inevitable.
Encara llavors, que ho sàpiga, no pot parar.
Llavors, també, en aquesta etapa, doncs, hi ha la seva personalitat comença sutilment, és molt subtil, a canviar, un és més desinhibit, i, per exemple, costa entendre per què no volíem que conduís, perquè era un risc més alt. És a dir, el diagnòstic, quan ja és irreversible, quan ja no té marxa enrere, com més d'hora t'ho diguin millor, perquè nosaltres defensem que les persones malaltes, diagnosticades, tinguin el màxim de temps seu, competent, de decisió pròpia, per gestionar, per decidir moltes coses personals.
Aquesta idea que vostè deia de donar-se del que passa en els estadis inicials i voler lluitar-hi, a la vegada veure la dificultat per lluitar-hi, ens fa pensar en aquell moment, en aquella roda de premsa a l'Hospital de Sant Pau, que Pasqual Maragall ho anunciava així.
El cert és que fa uns mesos em van diagnosticar un principi de la malaltia d'Alzheimer. Doncs bé, vull ajudar a derrotar aquesta malaltia. No és fàcil, no és senzill, però la visita que acabem de fer a l'hospital i a les persones que hi estan treballant, més aviat ens condueix a ser optimistes, si més no, a mig o llarg termini. I ho faré personalment i acompanyat a tots aquells que vulguin i em puguin ajudar en la mesura de les seves possibilitats econòmiques o professionals o científiques.
Josep Carreras i Sara Brinkman, hi ha fe que Maragall hi ha ajudat i ajuda, eh? És a dir, aquest compromís que adquiria fa tants anys l'ha mantingut.
Sí, el que té una fortalesa enorme és el seu nom, no? I el que representa. Aquí i a tot Espanya, perquè ho sabem. Això és una cosa que ens ha acompanyat i a vegades una enorme responsabilitat a la Fundació, perquè lògicament això doncs està al marge avui d'una persona que està malalta, no? Però aquests objectius que ell expressava a l'octubre del 2007 era, són els que nosaltres creiem que estem allò acompanyant, primer en relació a un repte científic i a posar-nos-hi de veritat a l'alçada del que ell mai pot un estar, a l'alçada que ell ha arribat a estar, acompanyat, en aquests moments són més de 25.000 socis que estan donant suport a la Fundació, gent modesta, que aporta una mitjana de 150 euros l'any, convido a tothom que ens doni suport, perquè si no hi ha diners no hi ha recerca.
Perquè la Fundació de què viu?
D'això i també del suport d'algunes entitats o institucions, globalment no és tan important, però és molt rellevant, una d'elles la Caixa, i ara captem diners per fer projectes científics a Europa i Estats Units. Però la nostra base sostenible, la nostra continuïtat, està avui molt basada en les persones. També en els nostres estudis, com que ens dediquem a la prevenció, hem d'estudiar persones sanes per veure com evoluciona tot això. I no ho faríem si no fos perquè tenim prop de 3.000 voluntaris i voluntàries, persones que es deixen examinar de manera, diguéssim, sistemàtica, i gràcies a això estem, junt amb altres líders europeus, al davant d'aquest gran repte d'evitar que al final no hi hagi tantes persones que es posin malaltes, perquè segurament serem incapaços de curar aquesta malaltia quan s'arriba en aquesta etapa de no retorn, que és quan es comencen a tenir les manifestacions clíniques.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
I si no vols que se t'escapi la llargada sencera completa de les tres converses que tenim amb Jordi Camí, amb Lluís Bassat i amb Bet Galí, vés a la pàgina web del divan, catradio.cat, programes al divan.
È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va.
Lluís Bassat, benvingut.
Gràcies.
En Lluís Bassat em diu, només entrar per la porta, vaig ser publicista. I jo penso que això marca caràcter. No es deixa mai de ser publicista.
No, és veritat, no es perd. La veritat és que quan ara veig la tele per a casa, m'empipo molt, perquè veig coses que estan malament i no,
sí?
Ja no tinc a qui dir-li. Abans, quan veia una cosa malament, li deia al client, li deia, escolta, estàs equivocant, estàs fent una cosa que no està bé. I ara tinc que callar i estar a casa i pensar, ostres, com s'equivoquen, no?
Amb què s'equivoquen a la tele,
bueno,
els anuncis?
Ho fan molts molt malament, però molt malament. O sigui, gent que ho havia fet molt bé abans, no et diré els noms, eh? Però ho fan molt malament, està llançant els diners. Però bueno, és igual.
Sense dir els noms, quines coses es fan malament? A veure, que aquí n'hem d'aprendre tots.
Home, la publicitat no serveix només per vendre el producte, serveix per vendre el producte, per construir la marca. I ara tothom vol vendre el producte avui, demà al dematí. Tot són promocions.
Ai.
O sigui, fan una campanya de cotxe maquíssima, que hi ha una música estupenda, emocionalment t'estàs apropant a aquella marca de cotxe, i de sobte diu, i ara pague solo 99 euros... Escolta,
trenques
el somni, no?
Trenca la
sí, però bueno, és igual.
Ara, en Lluís Bassat resulta que va pel món,
sí,
d'una manera molt agradable, ara, fent una cosa que li agrada moltíssim,
sí,
i que ens fa molta enveja i volem anar a veure què és això.
Bueno, jo des que em vaig retirar de la publicitat, o jubilar de la publicitat, he iniciat com una mena de nova vida.
Sí.
Perquè vaig ser conscient de que l'art contemporani a Catalunya és tan bo,
sí,
com el de Nova York, o com el de San Francisco, o el de París, o el de Londres, però no, ningú l'ha promocionat. I llavors, jo que m'he passat la vida promocionant coses,
sí,
ara vull promocionar l'art contemporani de Catalunya. I, de fet, acabo de fer una exposició de 7 artistes de Mataró a Nova York, que ha sigut un èxit espectacular.
Uh-huh.
N'he fet dues a Bulgària. La segona, aprofitant que Bulgària era la capital cultural d'Europa, i l'hem fet al Museu, a la Galeria Nacional, que és com el Museu del Prado, de
sí,
Bulgària.
Sí.
Bueno, l'exposició més visitada de Bulgària durant l'any, o el mig any, que Bulgària va ser capital cultural d'Europa, la de més èxit, la que ha sortit més als diaris i a les teles. I és una exposició d'artistes d'aquí. Hem fet dues a Bulgària, hem fet a Valladolid, a Ávila, a Madrid, ara al setembre fem una a Sevilla. O sigui, m'he convertit en promotor de l'art contemporani de Catalunya.
I ho diu amb un somriure i els ulls
sí,
li continuen brillant, com
sí,
sempre.
Sí, perquè és una nova vida, és com una nova vida. Em
això
sento
és
jove.
Reinventar-se.
Estic començant...
Una nova joventut.
Fa només 12 anys que treballo amb això.
Només 12 anys.
Sí, sí, estic feliç.
Que bo. Avui en Lluís Bassat, a propòsit d'aquest llibre Records, 40 amics de Pasqual Maragall aboquen 40 moments inoblidables. Quan us vau conèixer amb en Pasqual?
No t'ho creuràs, fa 70 anys.
No pot ser.
Quan teníem tots dos 7.
Set
jo tenia 7 i ell quasi en tenia 8. ell és un pèl, quasi un any més gran que jo.
En aquell moment era molt important, aquests mesos de diferència, jo
però
ho veig.
A mi m'apretaven molt a casa i recordo que vaig saltar de segon de pàrvuls a tercer grau. No vaig fer ni el primer grau ni el segon grau. I allà vaig coincidir amb el Pasqual. I vaig estar amb ell, tercer grau, a l'ingrés de batxillerat, i després ja no vaig poder ingressar perquè jo tenia 7 anys o 8 a l'ingrés del batxillerat i s'havien de tenir 10. Total, que vaig tenir que repetir l'ingrés i ja ens vam separar d'una classe. Però sempre vam continuar jugant al ping-pong junts, al tennis de taula, que es diu
seriosament. Sí, ara es diu seriosament. Sí, però era ping-pong, és ping-pong.
Era el ping-pong.
Sí.
I al futbol i a tot, no? I després ell va fer econòmiques, jo també, però jo un any al darrere d'ell, i vaig tenir, he tingut tota la vida una relació amb el Pasqual extraordinària.
Molt bé. I a propòsit dels Jocs Olímpics, com va anar tot això? Perquè jo sé que aquí una corbata, una altra corbata, tot això que expliques al llibre és molt divertit.
Bueno,
i de les campanyes que li feies abans ja per ser alcalde.
Jo li vaig fer la campanya. Jo li vaig fer la campanya, em va trucar i em va dir que el seu partit hi havia seleccionat 3 agències i quan ell va veure que la primera era Bassat o Gilby, deia, home, amb el Bassat ja parlo jo.
Clar.
No cal que el parleu vosaltres, no? Llavors els vaig anar a veure al seu despatx. Li vaig dir que la meva agència no li podia fer la campanya perquè Ogilvy és una agència internacional que, com que als Estats Units només hi ha 2 partits, el republicà i el demòcrata, no volen fer mai cap campanya. No sigui que facis la campanya demòcrata i que els clients republicans
s'enfadin
o
viceversa,
no?
Sí.
I li vas dir, però escolta, però si tu em demostres com pots arribar a convèncer de que seràs el millor alcalde de Barcelona, sí, te la faré jo, que això sí que ho puc fer.
Que bo.
I em va dir, tens 3 hores? I vaig dir, sí. I em va explicar tot el que volia fer en 3 hores. I vaig sortir enamorat. I vaig dir, sí, sí, te la faig jo la campanya. I vaig estar anant cada nit a casa seva a les 8, quan jo acabava la meva feina,
sí,
i treballàvem de 8 a 12.
La Diana, de la nit?
Sí, sí. La Diana ens preparava una truita amb una mica de pa amb tomàquet cada dia.
Cada dia.
I cada nit, ell, la Diana, el Joan Torres, que és un enginyer estupendo que treballava amb ell, i jo.
Que s'ha dedicat als transports, que
ho
feia molt bé. Encara recordo quan va inaugurar, sí, sí, aquell panell, tot allò que era tan nou, eh?
Pues,
home, molt viu.
Els 4. I ells 3 no sabien publicitat. O sigui, jo els tenia que anar explicant per què els hi feia aquelles preguntes, per què tot, no? Pues durant 3 mesos hi vaig fer-li la campanya, que era fantàstica. Va ser... Recordo molt bé l'eslògan que deia, vota Maragall, guanyaràs tu.
Quina habilitat, eh?
Que fàcil.
Que fàcil?
Que sembla fàcil?
No. Pues o sigui, em sembla...
Sembla fàcil.
Tan, pues... O sigui, tan nítid, tan fi, que per arribar-hi, pues... tan destil·lat. Pues... Això és el que buscava. Una destil·lació tan, tan brutal que per arribar-hi és molt difícil.
Pues sí, sí. I li vaig fer unes fotos amb l'americana a l'esquena.
Sí.
I...
Amb la mà, diríem...
Amb la mà que l'aguantava.
La mà que l'agafava sobre l'espatlla.
Però tinc una anècdota fantàstica.
A veure.
Tu saps que el Pasqual sempre anava amb jersei, perquè era socialista i es portava...
Sí, això de la corbata feia de dretes.
Bueno, doncs pues, li dic a les 8 del matí, quan arribo a casa seva, el dia de fer-li la foto, portava un traje verd i una corbata...
Verd.
Verd, un color verd.
Bastant verd, com, el verd existeix, els arbres són verds.
Sí, com d'estiu, sí, no?
Les herbes són verdes, les bledes també.
I una corbata que no anava ni en broma amb aquell color verd. I li dic, Pasqual, t'hauries de canviar de corbata. Llavors diu, Diana... Baixa amb l'altra corbata.
Quin salt que has fet, Diana. El crit és el mateix, eh? T'he vist, eh? T'he vist.
I ho baixa amb l'altra. Jo vaig quedar...
Bueno, o sigui, tenia dues.
I l'altra tampoc hi anava, eh?
Ja.
Vam anar corrents i de pressa a comprar corbates, esperar que fossin les 9 del matí, per comprar-li una corbata que lligués amb aquell traje, no? Després vaig fer-li fer una cosa que jo crec que estava molt bé. És que tot el que deia ho signava. O sigui, jo li demanava que posés la seva signatura a sota. Té una signatura molt que posa Maragall, que és,
sí,
molt caligràfica. I,
sí, molt neta, per això,
i,
també.
I li feia signar. O sigui, cada vegada que deia una cosa, pum, signada. Que això també era com un compromís, no? Era com dir, vale, jo dic que faré això, però ho signo. O sigui,
sí,
ho faré de veritat. I ho va fer. Realment va ser un alcalde extraordinari.
Ara aquest llibre de records 40 amics de Pasqual Maragall aboca en 40 moments inoblidables. El feu... perquè la Fundació vagi endavant,
clar,
eh?
Sí.
Perquè s'investigui més l'Alzheimer. Com hi intervens tu aquí? Què pots fer? Què fas?
Mira, quan la Diana em va dir que volia fer una fundació per ajudar a la lluita contra l'Alzheimer, li vas dir, ja tens el soci número 1, ja està.
Ja està.
Ja em pots apuntar, de so i sóc el soci número 1 de la
Fundació.
Ets el soci número 1? Sí, sí. Sóc el soci número 1, m'omple d'orgull dir-ho, perquè és que ni m'ho va demanar. O sigui, quan va dir que feia la fotografia, va dir, ja em pots fer soci, no? Uh-huh. I què fem? Home, intentem ajudar tant com podem a que, la gent conegui l'existència d'aquesta malaltia, que fins fa pocs anys era bastant desconeguda.
Sí.
La meva mare va tenir Alzheimer els últims mesos de la seva vida. Aquí en tenia 92 anys i quasi no ho va notar, no? Perquè va estar 6 mesos que va perdre una mica el cap i després ja va morir. Però pensar que aquells 6 mesos haguessin pogut prolongar 6 anys hagués estat terrible, perquè no sabia qui era, no sabia on estava, sí, no sabia, em deia, porta'm a casa. I si estàs a casa, si ets a casa. No, això no és casa meva. I insistia, i es feia la maleta a la nit per anar a casa seva. Fins que la vaig portar al metge, a l'especialista d'Alzheimer, i em va dir, clar, pensi que la casa que ella recorda no és aquesta. Ella recorda una casa amb un marit, que ja no hi és, amb uns fills petits, que ja no hi són, i, per tant, ella enyora aquesta casa o aquella casa, no? I, clar, no hi va haver manera de convèncer-la que aquella sí que era la casa seva, no? I jo pateixo molt, no és només pel Pasqual, que està cuidat al límit de les possibilitats, que la seva dona no només l'estima, sinó el cuida d'una forma extraordinària, uh-huh. Els metges, tothom té molta cura d'ell, els amics... Durant molt de temps, els dilluns anàvem a veure una pel·lícula de cine amb ell.
Ah, sí, en aquella mena de cinefòrum que feia en aquella sala dels amics, no?
A les 7 de la tarda, els amics del col·le, perquè ens recordava. Sí. O sigui, els altres amics no els recorda. A mi encara avui, l'última vegada no, però la penúltima encara em va dir hola, Bassat, que era com em deia del col·le. El col·le em deia Bassat, clar, no em deia Lluís, després ja em va dir Lluís sempre més. Però darrerament, la penúltima vegada que vaig estar amb ell, l'última... No em va dir res. Vam parlar, però no em va dir Lluís o Bassat. Però la penúltima em va dir, hola, Bassat, com estàs? I a la meva dona li va dir, que sempre la reconeixia, evidentment, en comptes de dir-li, hola, Carme, com estàs? Li va dir, hola, maca. Mm. Bueno, és normal. Ell es defensa i ell parla...
Busca les estratègies.
Busca la manera de no demostrar que no se'n recorda, no?
Bueno, jo, totes les persones que tenen aquesta malaltia, com te toca durant tants anys, abans que ens parlaves de la marca, no? Jo parlava, pensava, en Lluís Bassat és un especialista en crear identitats, mm-hmm. no? I just aquesta malaltia, on afecta, el moment en què perds la memòria, sí. perds la teva pròpia identitat. És com un contrasentit, no? Penso en el que has fet tota la vida i ara, de cop, veure també els efectes de la malaltia amb persones que estimes tant.
Sí, sí, a mi em fa molt mal. I prego per no tenir aquesta enfermedad i per tenir qualsevol altra. Vull dir, accepto qualsevol altra, però aquesta
totes
no.
Totes tenen... Clar, aquesta és el que té de tu és això, no? La pèrdua de qui ets en realitat. Sí. I amb els Jocs Olímpics vas poder també intervenir.
Bueno, ell em va demanar que participés al concurs, perquè no donava res al Pasqual. El Pasqual era un tio tan seriós, tan just...
Tan rigorós,
tan
era.
Tan rigorós. Sí. Que jo que li havia fet la seva campanya electoral, que havia guanyat, que teòricament em devia el favor, va dir, escolta, per què no participes al concurs per fer les cerimònies olímpiques? Li vaig dir, perquè són horribles. No, jo si vols, li vaig dir, et faré la publicitat dels Jocs. I amb aquella rapidesa que tenia em va dir, és que no farem publicitat, perquè jo vull que la cerimònia d'inauguració sigui com la publicitat de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya.
Ciutadans del món.
I això em va convèncer.
Això és molt creatiu, eh? Sí, clar, de cop i volta tens un creatiu davant teu, Bassat.
I llavors vaig pensar, doncs potser sí que si m'ho plantejo d'aquesta manera, intentaré fer com un spot de 3 hores i mitja de duració que parli bé de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya. Llavors vaig escriure a les 256 oficines que tenia Ogilvy al món per preguntar-los, a la teva ciutat, què es pensa de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya? Quina imatge hi ha?
Que bo, A les 256. Sí, 256 cartes,
Sí, sí.
Bueno, llavors, mails. Mails, ja eren mails, el 92.
Sembla que eren mails. I si no eren mails, eren...
Era ràpid.
Cartes d'aquestes...
De pim-pam, totes iguals, sí.
I llavors em van contestar, excepte Portugal, França, Itàlia... que segur ho sabien, els altres països, Barcelona, només deien és la propera ciutat on es faran els Jocs Olímpics. És tot el que deien de Barcelona. Catalunya, no sabe, no contesta. I Espanya, Espanya és aquell país del sud d'Europa que fa molt sol, que les dones són molt guapes, que es beu vi molt barato i que es balla flamenc i que es fan corrides de braus.
prou, i s'ha acabat.
I amb aquesta informació em vaig plantejar com canviar, primer, com crear una imatge de Barcelona i de Catalunya, i com canviar la imatge d'Espanya. I vaig utilitzar tot allò que jo he après de publicitat a la meva vida per donar-li la volta. No? Primer vaig introduir el que era el món del disseny, perquè no es parlava de disseny, i Espanya és un dels països que fa millor disseny del món, i Barcelona no diguem. Llavors vam intentar que totes les cerimònies tinguessin un disseny molt ben pensat. Vam treballar amb la Fura dels Baus, vam treballar amb dissenyadors anglesos, francesos, amb una coreògrafa nord-americana, la música, que va ser fonamental, doncs vaig nomenar el Josep Carreras director musical de les cerimònies, amb el qual va ser molt fàcil arribar al Ruichi Sakamoto japonès, que havia guanyat l'Oscar a la millor música de pel·lícula amb El Pequeño Emperador, i que ens fes la música del moment més important. Bueno, escolta'm, ho vam fer tan bé com vam saber. La sorpresa potser va ser que vam utilitzar òpera en comptes de música com tothom utilitzava, popular, no? I li vam preguntar al Julio Iglesias si no estava empipat amb mi perquè no l'havia contractat. I el Julio Iglesias va contestar molt intel·ligentment, va dir, és que en música popular no som ningú al món, al costat dels Estats Units o d'Anglaterra. En canvi, amb òpera som el primer país del món. És cert que Itàlia té el Pavarotti, però és que nosaltres tenim el Carreras, el Plácido Domingo, a la Montserrat Caballé, a la Teresa Berganza, a l'Aragall, al Kraus, escolta'm, al Pons. O sigui, tenim un planter de cantants d'òpera com cap altre país del món. Per tant, entenc molt bé que si el Lluís Bassat vol donar a conèixer una bona imatge de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya, utilitzi l'òpera. Així és, no?
El divan amb Sílvia Coppolo. Desè aniversari.
Dins d'aquest llibre de records de 40 amics de Pasqual Maragall que aboquen 40 moments inoblidables, tot d'una hi surt la, com ho podríem dir, filla de Pasqual Maragall, l'arquitecte Bet Galí. Benvinguda, Bet Galí.
Bona tarda.
Bona tarda. En l'ambient professional se't deia així, filla de Pasqual Maragall.
Filla professional.
Sí, sí, sí.
Filla professional.
Tampoc tenia que cap edat, això és cap edat. Seria allò, un pare joveníssim. I per què? Per què?
Bueno, perquè tota una generació d'arquitectes vam començar a treballar, diguem, de la mà de quan el Pasqual era alcalde.
Ah, sí?
I com va ser aquella època que es van fer tantíssimes coses a Barcelona en quant a urbanisme i en quant a arquitectura i espais urbans, doncs nosaltres estàvem allà formant l'equip aquell, l'equip dels 10, dels 10 pencils, que deien.
10 pencils.
Los lápizos de oro.
Sí, que bons.
Que ho deien una mica irònicament,
gold,
ens sembla.
Clar, 10 gold, deuria ser...
10 gold pencils, exacte.
Clar, molt
sí,
bé.
Si ens ho deien en anglès, com per...
Que no, perquè més, la cosa la llavors cosa, diria...
Jo, pues em sembla que ens ho deien una mica els funcionaris antics, els de predemocràtics, una mica així com amb...
Amb distància.
Amb una mica de distància, marcant distància, sí.
I havíeu de canviar, dius, expliques al llibre, el color gris del franquisme. Això portat a la ciutat, què era? Canviar què?
Mira, el que va ser més important va ser els espais públics, perquè durant el franquisme l'espai públic, o sigui, l'espai privat sí que, vull dir, comptava molt, o sigui, vinc a fer promocions d'habitatges i coses d'aquestes, però l'espai públic estava totalment abandonat, o sigui, no ens en recordem, els que vam viure aquell canvi d'època, no ens en recordem gaire, però la ciutat estava francament, des del punt de vista d'espai col·lectiu, que és l'espai on transita la gent, estava molt abandonat, i les façanes, jo recordo, Barcelona era grisa.
Grisa i fosca i negra.
Les façanes de les cases eren totalment grises.
Què havies de fer? Quin encàrrec tenies? Places, arbres, paviments, és que estic mirant, parcs, fonts, bancs... Sí, això, què vas haver de fer?
Des del més petit, sí, des de situar un banc en el punt estratègic perquè poguessin de seure les veïnes d'aquella...
Digue'm un banc que vas col·locar. Clar, que aquí posarem un banc.
A l'avinguda, aquella avinguda de la Zona Franca. I al carrer del Foc, cantonada del carrer del Foc. Mira, és un...
Això és per Montjuïc, eh?
Un raconet, allà, sí. Està per a baix de Montjuïc, diguem. Sí, sí, Franca, sí. Doncs el passeig de la Zona Franca que uneix la plaça Cerdà amb ja amb tot el tema de la Zona Franca.
Allò és un espai difícil, no? Era un espai difícil.
Sí, no, però el banc aquell que vam posar, que va ser el primer que vaig fer, era una cantonada... I era un banc que demanaven les veïnes, senyores velletes, que no tenien allà un
lloc on seure.
I aleshores, des del Servei de Projectes Urbans, nosaltres estàvem molt en contacte amb els districtes, cada arquitecte teníem un districte assignat, jo tenia Sants-Montjuïc, i allà doncs, estàvem molt en contacte amb la gent. I ens van demanar que, sisplau, el posessin bancs. I sí, és la cosa més petita que he fet a la meva vida.
I la més grossa...
Però la que em sento més contenta. Més contenta.
La més grossa a Montjuïc, no? Diríem,
sí,
canviar.
Sí, després va haver tot el tema Montjuïc. Bueno, sí.
Però vaja,
va anar creixent.
Vaig a pams, eh? Antics escorxadors propers a la plaça Espanya. Sí. Com els vas canviar?
Bueno, jo estava catalogat de parc urbà i sí? Quan es va decidir que l'escorxador de Barcelona marxava fora de la ciutat, perquè estava al centre de la ciutat i era un autèntic desastre, es va fer un concurs, el vam guanyar i el vam construir.
Molt bé.
Així.
Amb l'estàtua aquella de Joan Miró, que el propi Joan Miró,
que
va arribar a veure.
I tant. Vam anar el Joan Miró, la seva dona, la Pilar, i nosaltres, i els que estàvem fent tot allò, per decidir quina alçada tenia que tenir, perquè la primera vegada que Miró feia una escultura tan alta i tan gran. Per tant, li vam muntar com una bastida perquè ell tingués una idea de lo que eren 10 metres, 20 metres, 22, i de sobte es va sentir una veu de darrere de Joan Miró que deia: "Aquí, Joan, la doña Pilar."
Oh, que bo, això. La Pilar dient: "Aquí,
la
doña Joan."
La doña Pilar va dir: "Aquí, 22.
O sigui que l'alçada de l'estàtua és obra de la Pilar.
La senyora Juncosa, la senyora Miró, va decidir que tenia que estar...
I en Joan què va dir llavors?
Va dir: "Si ho diu la Pilar, endavant."
Esclar, ja ho vaig veient, eh? A veure, et vas encarregar de les àrees olímpiques de Montjuïc, la Diagonal i la Vall d'Hebron. Com va anar tot això?
Bueno, això era quan després de l'Ajuntament, que és el servei aquest de projectes urbans, vam fundar l'IMPU, que es deia, Institut Municipal per la Promoció Urbanística, pel 92.
Molt bé.
I des d'allà, doncs, cada un tenia una tasca. Aleshores, jo coordinava una mica tot el que passava a les quatre àrees olímpiques, des del punt de vista de les obres, diguem, d'urbanització. I més que de les quatre, de fet, de les tres, perquè Villa Olímpica ja tenia el seu propi organisme,
sí,
que era Bossa, no? O sigui, ja tenia el seu propi urbanisme i, per tant, des d'allà on estàvem, poca cosa, vull dir, no, nosaltres no ens tocava, diguem.
I, a més, allà em vas trobar amb l'Oriol Buigas.
Sí.
Que us vau entendre molt bé, amb tot el sentit ampli de l'expressió.
Amb tot el sentit més ampli.
Sí, no?
I després... Tot el que us pugueu imaginar, doncs tot.
Tot i més.
Tot i més.
I fins avui.
Fins avui.
Sí, molt bé. I continua. Com a parella.
Continua.
A veure, me'n vaig agafar algun espai, com, per exemple, el Fossar de les Moreres.
Sí, de la Pedrera.
Ai, perdó, el Fossar de la...
El Fossar de la Pedrera, perquè hi ha el Fossar de les Moreres, que està a Santa Maria del Mar, i després el Fossar de la Pedrera, que això va ser una dèria del Pasqual, precisament, que era un lloc totalment abandonat on, després de la Guerra Civil, diguem, es van enterrar molta gent allà.
Molts... Amagat de la resta del cementiri de Montjuïc, eh?
Totalment amagat, amb un racó era una antiga pedrera, i era una cosa que ningú es podia imaginar que allò existia dins de tot l'àmbit del cementiri de Montjuïc.
I allà veig que es feia servir com a fossa per als pobres.
Sí.
I s'hi tiraven,
sí,
en l'època, els cossos,
exacte,
no? Dels que havien afusellat durant el franquisme.
Exacte. Allà hi ha 15 metres d'enterrament de cossos, eh?
Que bèstia, eh? La majoria al Camp de la Bota, dius, eh?
La majoria al Camp de la Bota, els afusellats del Camp de la Bota, els portaven allà i els tiraven en aquest sot. Era un gran sot, però era una pedrera. I després de la guerra va ser fosa comú.
5.000 persones es calcula que hi ha enterrades. I com li vas poder donar la volta en el fossar de la pedrera?
Bé, aviam... Jo ja comptava amb una cosa, la pròpia naturalesa m'estava donant un escenari bastant impressionant, perquè una cantera sempre és com molt impressionant, perquè és una manera de cavitat en la muntanya, no? I per tant jo comptava amb això, i l'únic que vaig fer és respectar molt el que jo em trobava com a naturalesa, que era la cantera, i després jo recordo una frase de Pasqual que sempre m'ha quedat gravada i l'he fet servir sempre, que és dir, al tanto... que els arquitectes moltes vegades us carregueu la primera impressió que hem tingut al venir aquí a visitar aquesta cantera, m'agradaria que això, després del projecte, seguís sent un lloc emocionant. I això és molt difícil pels arquitectes, perquè els arquitectes de seguida se'ns en va una mica la mà. I moltes vegades se'ns en va mica massa i llavors els espais els transformem massa. O sigui, hi ha vegades que sí, que és convenient transformar-los. Però en aquest cas, realment, es tenia que mantenir aquella emoció tremenda que vam tenir, una emoció profunda que vam tenir quan vam anar entrant a poc a poc en aquell sot, en aquella mena de cavitat, i recordo que va dir això, va dir s'ha de
un lloc de respecte
rehabilitar
a la memòria, dius, però que s'ompli de vida. Segurament els nostres oients la tenen present, perquè després s'hi va traslladar el cos del president Lluís Companys, on cada any, el 15 d'octubre, que és el dia que el van afusellar, se li ret un homenatge. I com ho expliques al món, què va representar allò i què ha portat fins i tot en el món arquitectònic, en el món urbanístic d'Europa i del món en general? Què va aportar aquell moment?
El que és més curiós d'això que dius és que moltes vegades només comences a parlar del Maragall i ja tothom ja sap qui és i tothom sap d'aquella Barcelona dels anys 80, la coneix, bueno, sobretot en el món professional nostre.
Sí.
O sigui, no cal ni que ho expliquis moltes vegades, perquè ells... Pensa que és que Barcelona en aquells anys va ser un referent per moltes ciutats. Moltes ciutats van copiar la manera de fer Barcelona. Això que en dèiem... projectar la ciutat des dels petits espais, no des de grans plans que costen de que s'executin durant anys i anys, sinó començar a millorar la ciutat a través d'una suma de molts petits espais.
Punjarem això, jo me'n recordo anar amb Pasqual Maragall i estar aquells carrers del Raval que no podia respirar, i deia, no, això d'aquí anirà fora, i llavors aquí quedarà un espai més ampli i quedarà
la Rambla del Raval.
Sí, la mateixa Rambla del Raval.
Per exemple,
sí, sí,
que però... és una meravella.
Bet Galí, moltes gràcies per venir avui en aquest temps que volem dedicar també a RAN, que la Fundació Maragall doncs tiri endavant la seva lluita també per recaptar diners per continuar investigant contra l'Alzheimer amb aquest llibre que heu fet 40 amics de Pasqual Maragall que aboquen 40 moments inoblidables. 41, perquè aquest també ho és. Gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Els dissabtes d'una a dues del migdia. Desè aniversari.
En Lluís Bassat ha vingut i des del primer instant fins l'últim no ha deixat de tenir un somriure dibuixat.
Ai, que bé, gràcies.
I he pensat, mira tu, que fa temps que el conec i és igual que et parli d'una cosa i de l'altra i et fa aquí un recorregut i se t'emporta que ni te n'adones i estàs content. I a més s'ho val. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Proveu dimarts. Imaginar-vos que no existeix el cel, que no hi ha infern a sota.
Avui a propòsit d'aquest llibre de la Fundació Pasqual Maragall, ara que s'han fet els 10 anys i una mica més, eh? Records, 40 amics de Pasqual Maragall aboquen 40 moments inoblidables que anem sentint. Ens ha agradat també que pogués tenir un pes important tot el coneixement que ens transmet i l'empenta i alhora la capacitat que hem de tenir tots plegats d'anar treballant solidàriament i en cohesió al doctor Jordi, que a mi una vegada més li agraeixo perquè hagi vingut, però sobretot i encara més per la feina que tira endavant.
Gràcies a vosaltres, gràcies per la invitació.
Gràcies. Imaginem la terra. I nosaltres ens acomiadem, l'equip del Divan. Blanca Busquets al guió, Núria de la Fuente a la producció, Luis Ángel Alonso al so i al muntatge musical. Us ha parlat amb molt de gust Sílvia Coppolo. Tornem la setmana vinent, els dissabtes, d'una a dues, a Catalunya Ràdio.
Els seus cabells el temps ha tornat blancs, les seves mans nervioses i arrugades. Els seus cabells el temps ha tornat blancs i un xic més trista la seva mirada. S'estimen com jo voldria ser estimat, si els costums que segueixo permeten. S'estimen com jo voldria ser estimat, quan l'esperança comenci a estar seca i s'agafen les mans els vells amants i recorden com ahir les flors que van agafen les mans els vells amants, es miren i ho saben tot, no els cal dir res, cap mot. On els vells viuen es va aturar el temps amb el retrat que a la paret penja. On els vells viuen es va aturar el temps després que es varen casar aquell diumenge. La ràdio antiga i el rellotge gran i el cobre taula carregat de randes. La ràdio antiga i el rellotge gran que encara sona d'hora en hora mandra. S'agafen les mans els vells amants i es bressolen cada nit com dos infants petits. I s'agafen les mans els vells amants i es pregunten: estàs bé? Avui no et fa mal. Per Sant Jordi ell li compra una rosa embolicada en paper de plata. I per Sant Jordi ell li compra una rosa, mai no ha oblidat aquesta data. I pels carrers s'han perdut els amants, no tenen por, no tenen pressa. I pels carrers s'han perdut els amants amb una flor i la seva tendresa.